Ja adelantàvem a l'inici del programa de migdia, teníem entrevista amb alumnes i professors del IES Enric Valor de Castalla. Bon dia, com esteu?
Bé.
Bé,
bon dia. Pues esteu així perquè vau estar en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, que va tindre lloc del 2 al 4 d'abril en la Universitat de Vic. Estic equivocat o no? Sí que va ser així, no?
Sí, així.
Pues anem a descobrir un poquet com s'ha preparat estos debats i què és un debat, com... Què és un debat? Com ho prepareu? Qui voldria donar inici? Per exemple, Jordi, conta-nos un poquet.
Pues un debat és una competició d'oratòria que hi ha entre dos equips que s'enfronten per lluitar un a favor i altre en contra d'un tema concret. En aquest cas, enguany, el tema a debatre era sobre si el culte al cos era una amenaça per a la salut. Llavors hi ha un equip a favor, un en contra, i això hi ha diversos torns d'on van... D'una banda tenim la introducció on es planteja el tema i cadascú la seva postura i seus arguments. Després les refutacions on s'intenta això, refutar els arguments que ha portat l'equip contrari i finalment es conclouen amb dues postures.
El vostre equip estava a favor o en contra d'aquest debat?
Depenent del debat, és a dir, abans del debat normalment o se sorteja en cas que siga semifinals i finals per a no poder anar tan preparat a allò que és el debat, sinó ser més espontani, i en les fases de grups es du preparat de casa, és a dir, ja saps en quina posició.
I qui mos podria explicar un poc més detallat com és el funcionament dels debats? Per exemple, Lola, com és el procés del funcionament, la preparació prèvia, pues un poquet el procés?
Doncs bé, com ha dit, bueno, nosaltres a començar el curs escolar ja sabem quin és el tema del debat, i com bé ha dit Jordi, hem de preparar amb dues postures, a favor i en contra. Aleshores duem a terme un procés d'investigació de fonts fiables per a aconseguir arguments per a les dues postures, i després passem a la redacció dels nostres discursos. Ens repartim les parts, que com ha dit Jordi serien les dues introduccions, a favor i en contra, les quatre refutacions, dos per a cada postura també, i una conclusió en cadascuna. Redactem els nostres discursos, cada un el seu, però sempre de manera cohesionada. És a dir, sempre estan constantment llegint-los, repetint-los amb els mateixos arguments, sabent quan tenim que apel·lar-los, i després ja practicar-lo i poder aprendre-lo de memòria, perquè és una part important, no? I una volta après i interioritzat, dur-lo a terme en la competició i els refutadors que tenen eixa part d'improvisació en la que tenen que apilar al rival són els que a lo millor menys es tenen que fixar al seu discurs i tenen i han de com seria la paraula?
Improvisar,
sí.
Adaptar-se.
Això, estava buscant aquesta paraula, adaptar-se al discurs del rival.
Ja, deu de ser complicat. Entenc que dediqueu diverses hores, bueno, moltíssimes hores extraescolars, no lectives, per a la preparació d'estos debats. Entenc, com és el pas per arribar a la fase final? Per què heu arribat a aquesta fase final? Qui voldria, Pau, per exemple?
Bé, en el nostre cas vam passar a la... abans que res, es fa la fase local a la Universitat d'Alacant. Les instituts d'ací al voltant anem a la Universitat d'Alacant a debatir contra altres instituts per veure qui representa la Universitat d'Alacant ja a Vic. I bé...
Entre els instituts de la província d'Alacant, entenc
que... Sí, d'ací a prop. També van alguns a la UMH o... Sí, ens repartim
sí,
un poc.
Sí, una coseta. M'agradaria remarcar que a l'Institut de Castalla teníem dos equips.
Vale.
I amb dos van quedar bastant posició. Els van guanyar, els altres no, però van quedar també molt bé. I ho van fer molt bé.
Després ho desvelarem, com van quedar cadascú.
Sí.
Continua, Pau, que t'han tallat.
Però bé, van passar a les semifinals, quasi de rebot, perquè en teoria no anem a passar, però al final per un tema de puntuació sí que vam arribar a les semifinals el dissabte de matí. I bé, a les semifinals van fer la semifinal, van guanyar, van debatre contra altre equip i van guanyar la final. Així doncs es van posicionar com a guanyadors de la lliga de debat local a la Universitat d'Alacant. Després van tindre una sessió de tutoria, o no sé com dir-ho, de tutoria amb l'equip de la Lliga Universitària. A nivell universitari, a nivell carreres, també es fa una lliga de debat en la, la mateixa xarxa Vives, la Lliga de Debat Universitària. Van tindre una sessió amb aquest equip de la Universitat d'Alacant i després ja, unes setmanes després, vam refinar els discursos i els vam posar tots a punt per arribar a Vic i fer tots els debats que tenien que fer allí.
És complicat, tot el procés és prou llarg, que són uns 3-4 mesos des de que es dona comença, bueno, a principi de curs, ho comentaves, no, Elena, que és...
Sí, a veure, al juny del... Per exemple, ara el mes que ve ja ens diran quina és la pregunta, durant l'estiu ja comencem a investigar i a torturar els pobres alumnes durant l'estiu i anem enviant-los, mira, ves llegint això i tal. I a l'inici de curs intentem ja reunir-nos amb ells i començar a fer-nos a la idea de dur a terme tot el procés d'investigació, perquè com molt bé han dit, han de preparar les dues postures, tant a favor com en contra. I clar, sí que és de veres que la motivació final i quan més hores li dediques és quan ja comences a veure-li les orelles, sí, al llop, perquè quan comença a apropar-se la data és quan més hores li dediquem. També perquè són alumnes de batxillerat que han de repartir el seu temps entre totes les altres extraescolars que fan i les matèries.
Clar, per tant, dedicar-li temps al debat deu de ser, a preparar-ho tot, sí, sí, complicat. I volia preguntar-vos, pues, ja han comentat el tema d'enguany, però els arguments un poquet, si voleu detallar un poquet, per exemple, Ivan, endavant, conta'ns un poquet els arguments.
Bé, doncs, en un discurs, no, argumentatiu, llevat de que hi ha distints tipus de... d'argument, nosaltres ens basàvem principalment en arguments que tenien una base informativa i que estaven també recolzats per informes, però també utilitzàvem certs arguments emotius. Per exemple, algun argument relacionat amb informes podia ser els prejudicis del culte al cos, els prejudicis que té el culte al cos en la salut, no? Per exemple, en estudis que mostraven com es genera anestesias, no, com es genera en anorèxia, bulímia, tots aquests problemes relacionats amb el culte al cos. I després també teníem altres arguments emotius, no? Relacionats també amb com el culte al cos pot portar a certes desigualtats en els camps de gènere i altres camps.
Vols ampliar-nos la informació, Jordi? Que voldries afegir algo de lo que ha comentat Ivan?
Sí, bé, a veure, també, vull dir, nosaltres quan a l'hora de preparar arguments preparem tres arguments per postura, tres a favor, tres en contra. Ivan ha comentat un poc els arguments que duiem a favor, que anaven relacionats amb tots els prejudicis que pot tindre el culte al cos a la salut. I a més també parlem un poc de mercantilització, és a dir, perquè... amb dos equips van a, en les dues diferents postures van a donar una definició que els beneficia al final. Per tant, per intentar dur-te el teu debat a terme has de proposar una definició teua, però a més dir per què l'altra no és vàlida. I per tant nosaltres dèiem en aquest cas que qualsevol malinterpretació del culte al cos, per exemple, venia derivada de la manipulació que exercien les grans multinacionals, per exemple, amb l'objectiu de lucrar-se, amb gràfiques, etc. I igualment en contra...
Es referiu a les farmacèutiques i tot el sector...
Clar, és a dir, el fet que d'una banda augmenten els TCA, els trastorns de la conducta alimentària, com bé ha comentat el meu company, i que d'altra banda augmenta també la cotització de totes aquestes empreses. Per tant, com augmenten els dos a l'hora, llavors hauria d'haver una connexió.
Ajá. Y Elena, ¿voldries, Elena, no, Lola, ¿voldries afegir algo a lo que han comentat els teus companys, que a lo millor no se l'hagin oblidat, o algo que voldries destacar?
Bé, no, ells han destacat molt els arguments que són a favor de que és una amenaça, és a dir, arguments que deixen el culte al cos com una amenaça per a la salut, i en contra portaven, en el nostre cas, els nostres arguments en un poc els mateixos capgirats, bueno, tampoc capgirats, però ens basàvem en... Perquè, clar, moltes vegades hi ha també com una confusió errònia del culte al cos i perquè este terme normalment se li atribueix una connotació negativa. Aleshores, en contra de que era una amenaça per a la salut, vam tindre que trobar un poc la manera de capgirar-lo i fer veure de que el culte al cos no era una cosa negativa, sinó que simplement això podria confundir-se amb l'obsessió per la imatge, que no seria el mateix que culte a la imatge, que culte es podria interpretar com una manera d'estimar, millorar i desenvolupar el propi cos, perquè a qui li fa mal fer exercici o a qui li fa mal cuidar-se. Entonces, així intentem fer una separació en la terminologia i deixar per una banda tots els casos de la conducta obsessiva dels trastorns de la conducta alimentària, el TSA, etc., i enfocar-ho més en el que és la salut, tindre una bona dieta, exercici físic i cuidar-se, perquè al final és part de la nostra vida i acabarem altres problemes de salut reals que són
existents en dia,
clar, com són el sedentarisme, l'estrès, l'ansietat, que són derivats precisament de no retre culte al cos, com podria dir-se. Però al final és que els dos arguments, vull dir, les dues posicions són difícils de defensar i tenen els dos bons arguments a les dues bandes, i al final el kit de la qüestió jo crec que és un poc com interpretes la paraula culte al cos.
Això es fa el debat realment, per debatir eixes postures diferents o opinions. I Pau, voldries contar algo que potser, o destacar algo que no hagin comentat els teus companys?
Bé, així en general ho han contat tot molt bé, però a part m'agradaria afegir que també tenim altre argument així emotiu que a mi almenys el feia jo i em va agradar molt i pensar que tenia molt pes, que era els xiquets. Jo i Lola formem part d'una associació juvenil, Montanyeres, d'ací del poble, i ens vam trobar xiquetes que utilitzaven sèrums antiarrugues en cinquè de primària. Vam pensar que això era una molt bona idea per poder tirar el debat, ho vam dir, i també es va formar part de l'argumentació. El fet de que les multinacionals ja estiguen inculcant a xiquetes amb TikTok, Instagram i xarxes socials, que ja es deuen de posar cremes, es deuen de cuidar, deuen de tenir una pell perfecta, i que per tindre-ho als 50 anys ho tenen que començar a fer amb 10, és una brutalitat. I ens pareix que això també és una gran part de... Sí, que és una cosa a tindre en compte al definir culte al cos.
Sí, les xarxes socials al final, tot aquest tipus de... Bueno, de comportaments contribueixen a l'ús de... Sí, totes aquestes cremes i... sí, és complicat. I volia preguntar-vos també en referència al debat, com ha sigut l'experiència de fer este debat, la preparació, anar allí a la Universitat de Vic, un poquet l'experiència, si volíeu contar-nos, si vols començar tu, Ivan, com ha sigut l'experiència d'anar a la Universitat de Vic, estar en el debat i bueno, conta-nos un poquet.
Bé, a veure, el meu cas va ser un poc especial, no? Perquè sí que vaig estar en tot el procés de preparació, assajant debats, fent recerca d'informació i elaborant els discursos, però, per exemple, en el meu cas, jo a l'hora de fer els debats de la fase local em trobava d'Erasmus, aleshores no vaig poder estar present en aquesta primera competició, podríem dir, però clar, sí que la vaig seguir de prop per informar-me i recolzar el meu equip també. I bé, doncs quan vaig assabentar de que vam guanyar la final el dissabte a migdia, doncs clar, jo des de les circumstàncies en les que estava en un altre país i tot, doncs ho vaig celebrar, perquè és un diguem un logro molt gran.
Com que estaves en un altre país?
Estava de mobilitat d'Erasmus, de pur d'estança, que són 2 setmanes, en un intercanvi. I clar, deguda a Erasmus, que coincidia amb la fase local, malauradament no vaig poder participar. Aleshores, clar, ja quan vam guanyar, ja vaig dir, bé, doncs, anem a passar, anem a posar-nos les piles. I doncs ja vam estar els mesos següents i en certes hores treballant, quedàvem per les vesprades també, després de classes, i va ser, llevat de l'estrès, però bé, això sempre estan moltes disciplines, va ser una experiència molt enriquidora que al final t'ajuda a poder improvisar, a parlar en públic, a informar-te de temes d'actualitat, tindré un esperit crític, i és una experiència que també aporta, no? I també es fa connectar en gent que a lo millor no has estat. En el nostre cas, alguns sí que han sigut companys de tota la vida, no? Però, per exemple, en Jordi hem pogut connectar i no sempre hem sigut companys, molts. I després ja el tema de la Universitat de Vic va ser també una experiència molt moguda, perquè vam arribar, va ser en seguida preparat el debat, sempre estàvem en una sala moltes vegades, però també va tindre aquest punt de connectar amb gent i també de poder conèixer la mateixa cultura, no? I veure-la des d'un altre punt de vista, no? Perquè a pesar de que som tots de la zona mediterrània, no? De la península ibèrica, Vic també té certes arquitectures i també vam fer un poc de turisme i vam veure com s'estén aquestes altres cultures. Sí.
I Ivan, tu recomanaries a altres alumnes de l'IES Enric Valor o qui mos estiga escoltant participar en la lliga de debats de... Tu donaries alguna... Ho recomanaries? La experiència és positiva? Entenc que sí, però bueno...
Per suposat, a veure, és una experiència que, anem a ser francs, comporta tindre un cert grau d'estrès perquè és exigent. Però llevat d'això, és com he dit, és una experiència que cultiva el teu esperit crític, la teua intel·lectualitat i la teua capacitat d'oralitat. I també t'ajuda molt a l'hora de, per exemple, certs alumnes que tenen problemes a l'hora de fer presentacions, t'alleva aquest estrès, no? Jo, per exemple, en el meu cas, experiència personal, a l'hora de fer presentacions ara em sent menys estressat i també he conegut a altra gent que no coneixia abans, he pogut informar-me sobre temes d'actualitat i m'ho he passat molt, molt, molt bé.
Ha sigut una experiència molt positiva per a Ivan. Jordi, conta-mos com has viscut aquesta experiència de la Lliga de Debats.
Doncs molt bé. Al final, en el meu cas particular, l'any passat, per exemple, també vam anar, és a dir, vam participar en la fase local, però en el meu cas no vaig poder passar a la fase final l'any passat, sinó que ens vam quedar en semifinals. I vam anar, sí que vaig anar, però no a competir a la fase final, a donar suport als meus companys, com per exemple Pau i Lola, que sí que van poder guanyar. Per tant, enguany, que era el meu últim any a la Lliga de Batxillerat i de Secundària, clar, veníem a donar-ho tot, perquè és l'última oportunitat que teníem de gaudir, i al final, fora així, tot superbé, va ser...
Ara que comentaves de guanyar, tinc quasi una xulleta que em diu que vas guanyar millor orador. Pots, perquè això què és? El millor orador.
El millor orador és un premi que es dona al que el jurat considera que ha sigut la persona que millor ha sabut parlar o expressar-se dintre de la competició en la fase local. Va ser molt emotiu, va estar molt bé, francament. L'any passat, per això, vam tindre uns quants problemes i enguany poder anar i haver guanyat, no únicament poder haver passat a la fase final, sinó haver guanyat el premi, doncs és una cosa de la que estic molt orgullós, així com també orgullós del meu equip i dels profes que al final han possibilitat.
Al final és un treball en equip, realment, preparar tots aquests temes i arguments. Lola, conta-nos la teua experiència en el projecte. Pa.
Bé, jo estic encantada i enguany l'experiència ha sigut fantàstica i per a mi ha sigut molt emocionant en l'aspecte en el que ara que ho veig tot engelat i de llarg, sent que hem tingut, no sort, però com que, per exemple, a la fase local, com que estava explicant la Pau abans, que pensàvem que no anàvem a passar és perquè hi ha quatre grups i d'aixòs grups passen el millor de... Hi ha tres grups i d'aixòs tres grups passen els primers i el millor segon. I nosaltres vam passar de millor segon, és a dir, no érem com... per així dir-ho, els de les puntuacions més altes, però encara així no van passar i d'aixòs quatre vam quedar després al final els millors a la semifinal i a la final van fer una remunta i en aquest sentit a mi em va emocionar molt perquè al final dius, és que fa dos dies no me ho esperava perquè no estàvem entre els preferits, per dir-ho d'alguna manera, I ja quan van guanyar va ser una alegria, perquè és que, bueno, en el cas meu i de Pau, 2 anys seguits, eixa emoció, i quan ho penses des de fora dius, hi ha molta gent participant. Algo tindrem, no?, que ens fa estar així. I després ja la fase final és infinitament encara més difícil de guanyar, perquè competeixes en un altre rango, igual que tu has quedat el millor dels teus, tota aquesta gent ha quedat el millor de les seues fases locals. Per tant, és un altre llistó, però clar, el fet sols d'anar a Vic, viure l'experiència, conèixer la gent, conèixer una ciutat, l'universitat i el que t'enriqueix, ja després paga la pena i és... és diferent també, gaudir molt en els amics. Jo em vaig riure molt en els meus companys, clar, perquè al final pues portem ja un parell d'anys junts, molts portem tota una vida junts, i al final és algo que compartixes, i quan arribes allà també trobes a gent, perquè pot ser així en castellà, no, t'estàs preparant, no, sí, tinc que quedar-me a l'institut perquè tinc de vesprada i de debat, i dic, lliga de debat, què és això, tal, no sé què, i tens que explicar-ho, però després arribes allà i trobes a gent que ha estat en la teua pell en altra part, exactament igual que tu.
Clar, i compartiu les experiències de...
Clar, en plan, quins arguments tenies tu? Com ho van passar? Què tal la vostra fase local i més o menys?
Doncs valoraries l'experiència positivament.
Evidentment, jo ho vaig passar superbé.
Hi ha un poquitiu justet de temps, però anem a continuar en Pau, però abans de continuar en Pau, volíem preguntar en quina posició heu quedat, perquè no ho vam desvelar realment. Quin volia, Pau, si vols tu comentar-nos la posició que vau quedar?
Sí, no vam poder passar a semifinals a Vic. Aquest any tristament no vam passar a semifinals, ens van quedar a l'eliminatòria, però van quedar 600 dins de la competició. I bé, valorar la competició al nivell de tots els altres, a mi també em pareix algo completament enriquidor, tot el que ha dit Lola. Conèixer gent que ha estat en la teva pell, igual però a l'altra part. És guai compartir les experiències i trobar la gent que té un esperit crític i ha viscut el mateix que tu, entonces... Trobar a gent que pensa com tu o que pot parlar de temes de gent de la lliga de debat és guai. I a més, l'any passat, com ja he dit jo, Lola, justet, nosaltres dos ja vam passar, ja vam estar així a la ràdio l'any passat parlant de lo mateix, de la lliga de debat, i vam anar a Castelló, ens ho vam passar molt bé, i aquest any igual, completament recomanat i enriquidor per a la persona. I sí, tot el que han dit els meus companys està tot molt bé i estic completament d'acord amb tot.
En general, sabem que ha sigut una experiència molt positiva i recomanem, si algú vol participar en aquest projecte de Lliga de Debats, pues, n'hi ha que ja pràcticament. Quan es poden començar a apuntar, Elena? Conta-nos com és el procés. Sí, jo vull participar aquest any en la Lliga de Debats. Quin és el procediment?
Doncs els alumnes poden participar alumnes a partir de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat, i cicles formatius també. Aleshores és buscar el professor els professors encarregats de la lliga de debat de l'institut i proposar-los, o dir-los, mira, estaria interessada o interessada a participar, i nosaltres ja comencem a captar-te, a marejar-te i a filtrar-te en aquest tan interessant i estressant món.
Pues crec que no hem deixat res. Ha estat també Alejandro, que no ha intervingut en ningun moment. Si vols despedir tu l'entrevista o vols afegir algo que no hagin comentat.
Moltes gràcies a tots. La veritat, per mi també ha sigut una experiència bestial, i la veritat és que estic molt agraït d'haver estat aquí també. O sigui, que moltes gràcies per haver-nos convidat.
Res,
a esperem a veure si l'any que ve també tornem.
Segur que sí. Bueno, pues gràcies i hasta la próxima.
Gràcies.
Adéu, moltes gràcies.
Onda 15 Castalla.